Bona tarda, són les dues. El cas de la presumpta nena robada a Sabadell als anys 90 arriba un moment decisiu.
Notícies migdia. Núria García.
D'aquí a una hora i mitja es durà a terme l'exhumació del cadàver de la menor al cementiri de Sabadell. L'objectiu és comprovar si hi ha restes òssies per poder fer una prova d'ADN o si, per contra, la tomba està buida, com sospita la família. Fernando Osuna, l'advocat de la mare de la nena, n'ha parlat avui al cafè.
Si no coincide l'ADN o està vacío, pues intentaremos indagar y hablar con esa chica, con esa persona, para... Es un impacto grande el que habrá, pero bueno, mi cliente quiere llegar a las últimas consecuencias.
Les sospites de la mare van començar quan en un programa de televisió va veure una noia que podria ser la seva filla per la gran semblança amb una altra de les seves filles. És el tema del dia, però en tenim d'altres, com el futur del segon edifici de l'Institut Escola Virolet, la nova reforma laboral que s'ha de validar avui al Congrés, o el cartell al complet de l'embassat 2022. Tot plegat us ho expliquem en el pròxim quart d'hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Fixem primer de tota la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora es mantenen retencions a la C58 en direcció Barcelona per diversos vehicles accidentals que ja han estat retirats al voral. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a la P7 a Cerdanyola del Vallès, on també hi havia hagut un accident i hi havien provocat també dos quilòmetres d'aturades. Pel que fa a la situació del transport públic, com funciona aquesta hora? Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Aquesta tarda s'exhumarà la tomba de la nena que podria haver estat robada a la clínica Nen Jesús vinculada al Parc Taulí als anys 90. El procediment serà a 3:45 al cementiri de la Salut. La mare de la nena sospita que li van entregar un taüt amb un cos que no era el de la seva filla o bé que estava buit. L'objectiu ara és comparar l'ADN del cadàver amb el de la mare per saber si la seva filla va morir realment. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Ho ha explicat l'advocat de la família, Fernando Osuna, al programa El Cafè de la Ràdio.
I hoy pues se va a proceder a la apertura de ese enterramiento, de ese nicho, de esa tumba, con un médico, va a estar allí un médico por parte de nosotros, se van a coger unos restos óseos, posiblemente un fémur o una tibia, que es donde más ADN hay, se va a analizar, se va a comparar con la madre, con Carmen, mi cliente, a ver si hay una coincidencia genética o no.
Aquesta comparativa es pot allargar 6 o 7 dies, tot i que les sospites es resoldrien en cas de trobar-se el taüt buit.
I hoy está la tumba, el enterramiento vacío, no hay restos, es que el delito pues es evidente, ahí hay un delito de secuestro, un delito de falsedad, y inmediatamente pues se pondrá en marcha la maquinaria pues procesal, con una denuncia, querella contra médicos del hospital que intervinieron en aquella época y también personal sanitario y todo el componente humano que lleva la burocracia del hospital, porque ahí puede haber algún tipo de falsedad, falsificación.
La mare de la nena va començar a sospitar després de veure a la televisió una noia que era molt semblant a una altra filla que té i que per edat podria ser la que va néixer el nen Jesús. I és que la dona mai va veure el cadàver de la seva filla, sinó que li van entregar el taüt tancat.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les 2 i 5 minuts, Càritas alerta que un 30% de la població viu en l'exclusió social. Això són 2.258.000 persones, un milió més que abans de la pandèmia.
El president de l'entitat a Catalunya, Francesc Roig, lamenta que la crisi del coronavirus només ha fet que empitjorar les condicions de vida de les persones més vulnerables. Ho ha dit el Cafè de la Ràdio.
Plou sobre mullat. Vol dir que la situació que veníem arrossegant del 2008 amb la primera crisi, ara, amb el tema de la pandèmia i el confinament, això s'ha accentuat.
L'entitat demana un esforç a les institucions per evitar que les persones que viuen en exclusió severa, 1,2 milions a Catalunya, acabin amb aquesta situació de forma permanent.
I l'AFA de l'Institut Escola Viruleta, Calllong, alerta que l'edifici auxiliar que ha d'acollir els cursos d'ESO del futur podria perillar. Les famílies afirmen que si la Generalitat no aprova aquest mes de març el pressupost per al projecte, l'edifici no estarà enllestit per al setembre de 2024, l'última data que se'ls va donar.
I això implicaria que els alumnes del Virulet hauran passat tota la seva vida escolar fent classes en barracons. Raül Gómez, membre de la Comissió de Reivindicacions de l'AFA del Virulet, afirma que aquesta situació és inacceptable.
Els nostres fills porten ja més de 10 anys en barracons, molts tenen la mala sort de que han sortit en barracons del Virulet i han anat a l'institut a Raona, que continua en barracons. És a dir, faran tota la seva educació en barracons i això és un fet molt negatiu pels nostres fills. A nivell d'educació els hi estem posant un dit a sobre. Això ja no es recuperarà, no ho podem recuperar. El que sí que no permetrem que més nens del barri visquin aquesta situació.
Per evitar que això passi, Gómez insta el govern català a destinar la partida pressupostària necessària per la construcció del nou edifici, uns diners que s'han d'incloure a l'acord del govern del març per poder iniciar tot el procés administratiu.
I això ho han de fer legalment al març del 2022, és a dir, d'aquí un mes. Si no ho fan, ja no estarà el pressupost i, per tant, ja a saber quan comença la roda del projecte, del dibuix, de la licitació.
En paral·lel, s'està construint l'edifici del Virulet on es farà tota l'etapa de primària. S'espera que estigui enllestit de cara al pròxim curs.
Parlem ara de la pandèmia perquè la incidència de la Covid-19 a Sabadell continua baixant. En les últimes 24 hores s'han detectat 493 positius més, de forma que des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 63.490 contagis a la ciutat. Els casos diaris continuen descendint, però en relació a dimecres, el Departament de Salut ha notificat 3 defuncions més i ja en són 670 des que va esclatar la crisi sanitària. Sigui com sigui, avui tornen a retrocedir tots els indicadors. La velocitat de contagi se situa al 0,66, el risc de rebrot als 3.836 punts i la incidència acumulada 14 dies als 5.844 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel, continuen pujant els sabadellencs amb la pauta completa. A hores d'ara en són 174.597, mentre que 85.206 ja han rebut la dosi de reforç.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Marxem ara fins a Can Uriac perquè al barri enceta aquest cap de setmana el programa d'actes del Febrer Cultural. El certamen torna per primer cop des de l'esclat de la pandèmia i ha previst diferents activitats que tindran com a colofó la Rua de Carnaval el pròxim dia 26. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Una rua que es fa des de l'any 1985 i que mobilitzarà mig miler de persones. La presidenta de l'Associació de Veïns de Can Uriac, Palmira Gabernet, assegura que organitzar-la és complicat, però val la pena fer-ho. Són declaracions al programa Al Matí.
La rua costa molt perquè hi té que intervindre molta gent, hi ha que saber les mesures dels cotxes, tenim que tindre una assegurança que val doncs, uns 500 euros, que ja la tenim. Que la gent valori també l'esforç que fem els voluntaris de fer tot això, perquè no és fàcil, cada vegada és més difícil i, bueno, i que ho valorin molt, que disfrutin molt i que Can Uriac sigui una festa per tothom.
El tret de sortir del Febrer Cultural serà aquest dissabte amb l'espectacle poètico-musical A Trenc d'Alba, en record a Federico García Lorca. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Uriac.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Continuem endavant. Avui arriba la reforma laboral al Congrés dels Diputats. Els parlamentaris hauran de decidir si avalen o no el decret llei 32/2021 de mesures urgents negociat durant 9 mesos i mig entre el govern espanyol, Comissions Obreres, UGT i també la COE.
La flexibilitat interna, la ultraactivitat indefinida dels convenis i la limitació de la temporalitat són alguns dels grans canvis de la normativa que l'executiu estatal defineix com a històrica i que les organitzacions empresarials i sindicals reclamen als diputats que ratifiquin sense tocar ni una coma. Cristina Torra, responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, troba incomprensible el fet de no donar suport a l'acord.
És incomprensible que cap partit no doni suport a aquest acord perquè som els agents socials totalment reconeguts per la Constitució en el seu article 7 que tenim dret a negociar i pactar allò que ens afecta. Però per la banda sindical encara entenem menys com els partits d'esquerra no poden donar suport a aquesta reforma netament positiva pels treballadors i treballadores.
PSOE i Podem estan reunint els últims suports per la votació de les 3 de la tarda. Ciutadans s'hi ha compromès també el PDeCAT i UPN. En canvi, sembla que no ho faran el PNB, H-Bildu o Esquerra i la CUP, igual que el PP. La reforma, de fet, està en vigor des del 29 de desembre.
Repassem altres informacions en format més breu més enllà de la ciutat. La Comissió Europea proposa ampliar el passaport Covid fins al juny del 2023 i poder validar-lo amb antígens.
L'executiu comunitari planteja estendre el protocol perquè diu que el virus continua sent prevalent a Europa i creu que és impossible determinar l'impacte que pot tenir una nova onada a la segona meitat del 2022. A més, l'ampliació, Brussel·les planteja que els tests d'antígens de laboratori siguin vàlids per tenir el certificat.
I el sindicat Comissions Obreres assegura que les noves mesures als centres educatius contra la Covid deixarà alumnes i docents desprotegits.
El sindicat s'ha mostrat crític amb la decisió de relaxar algunes mesures contra la Covid. A més, considera inacceptable que el gener relaxin els protocols sense aplicar mesures que equilibrin la situació, com ara la distribució de mascaretes FFP2 per tothom o la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica. També critica que es deixa en mans de les famílies la càrrega econòmica de pagar-se els tests.
Pere Aragonès diu a Pedro Sánchez que si no s'involucra al diàleg estaria fent el mateix que Mariano Rajoy.
El president de la Generalitat ha urgit avançar per la resolució del conflicte polític sobre l'independentisme. A més, assegura que la negociació no hauria d'estar subordinada al suport parlamentari en tot moment. D'altra banda, Aragonès ha ajornat les reunions per refer la unitat independentista.
El resum de...
Temps ara per a la cultura.
Qué casualidad que te he encontrado.
Por aquí, ¿cuánto ha pasado?
Déjà vu, creo que lo he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha cambiado?
He pensado en ti más de la cuenta.
El Festival Ambassat anuncia nous convidats per a la seva pròxima edició, que tindrà lloc el 20 i el 21 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Entre els més destacats hi ha Alice, músic i productor de grans noms com Aitana, Rosalía o C. Tangana, i que escoltem de fons, Pau.
Un altre dels convidats és Rodrigo Cuevas, un artista multidisciplinar que ja va passar pel Festival Grec l'any passat. N'ha parlat el director de l'Ambassat, Arnau Solsona.
Rodrigo Cuevas, amb aquest cabaret bizarro, electrònic i trencador, provocatiu, que és aquesta revisió del folclore gallec, no? També des d'Astúries ens ve Bayuca, que també és una revisió de tota aquesta música doncs, de folclore de les nacions, i que ho barregen amb una electrònica molt al dia amb tot el que ens envolta. Bayuca és un dels projectes també doncs més atractius per veure.
S'hi suma Carlota Flaner, una cantant catalana de pop anglès que ha treballat al costat de Ferran Palau, bateria del Petit de Caleril i un dels impulsors del pop metafísic. Precisament ells també hi seran, però en una formació poc habitual. Amb Núria Graham seran al costat de Bione en Zero o el que és el mateix Emili Bosch i Malcus Codolà. En la vessant electrònica, avui s'ha confirmat la presència de Sonido Tupinamba, un habitual del certamen, Bonite i els francesos Acid Arab. Completen les noves incorporacions la madrilenya Xego, la terrassenca Cora o el grup de rock and roll clàssic Mujeres. Aquests noms se sumen als ja coneguts com Chico Blanco, La Dilla Russa o Dani, però els organitzadors alerten que encara queden alguns grans noms per revelar.
Ara anem a la informació del temps.
El temps.
Bon dia.
Bon dia. La temperatura ja és força suau. A hores d'ara tenim valors de 18 a 20 graus en molts indrets del prelitoral, també fins i tot cap al sector del Prepirineu Oriental. Cap a l'interior encara la temperatura és un pèl baixa, però durant aquestes immediates hores ha d'anar pujant i avui de nou tornarem a parlar d'un ambient força agradable. Fins i tot a punts del Pla de Lleida es podrà fregar els 15 graus. Mantindrem el cel asserenat amb aquest domini del sol. Sí que han d'arribar alguns núvols prims, però que tan sols deixaran el cel entrenyinat. Cal dir que a hores d'ara tenim alguns intervals de núvols cap al sud de les comarques del litoral nord. Aquests núvols deixaran el cel mig ennuvolat, però sense deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia, però recordeu que podeu trobar aquestes i altres informacions al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres tornem demà a les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm